La litúrgica frase d'Habemus Papa em va antecedir l'anunci del guia espiritual de l'Església Catòlica. Lleó XIV és el nou pontífex. És el primer papa nord-americà i té arrels espanyoles. Durant molts anys va estar com a missioner i bisbe al Perú. Els dos arxiprestes de l'Hospitalet destaquen el missatge de pau i unió que va fer en el seu primer discurs. Bona tarda, de seguida ens centrem a l'elecció del nou papa. Abans, però, fem una ullada d'altres notícies de la jornada. Comencem. El cantautor Joan Manuel Serrat i la periodista Rosa Maria Calaf van ser dues de les estrelles convidades d'aquesta edició de Fira Gran. El Saló de Gent Gran de Catalunya tanca avui després de 3 dies d'activitats a la Farga de l'Hospitalet Centre d'Activitats. L'espectacle de dansa El Fantasma de l'Òpera es representarà aquest cap de setmana al Teatre Joventut. Els alumnes del Centre de Dansa de Catalunya donaran vida als personatges d'aquest clàssic de l'Òpera de París. El Centre d'Esports L'Hospitalet s'aferra a una alineació de resultats per poder estar als play-offs. En una darrera jornada d'horari unificat, l'Hospi haurà de guanyar dissabte a la tarda al Sant Cristòbal i esperar que Badalona i Tona punxin. Els de Jaume Delgado mantenen l'esperança de jugar la promoció a Segona Federació.
Con la tele puesta, esperando que saliera la fumata blanca. Cuando salió empecé a dar gritos, empecé a llamar a mi marido, que ya sale blanco, que ya sale blanco.
Verlo a él emocionado nos contagió y no me cabe la menor duda que va a ocupar un lugar muy importante en la historia.
Me encanta porque además sigue lo del otro papa. Entonces me encanta porque quiere a España también, habla español también.
A mí me gustó muchísimo porque aparte de ser de origen español, es de origen francés también, ha estado en Perú, además es matemático, aparte de la religión y todo esto, que es otra cosa que yo llevo dentro y es innata en mí y por eso me ha gustado. Entonces seguro que será buen papa.
Així han rebut els feligresos de l'Hospitalet el nou papa. Lleó XIV és el nou pontífex de Roma. Nascut als Estats Units, però amb molts anys fent de missioner i bisbe al Perú, Robert Prevost es considera un home de confiança del papa Francesc. Els dos arxiprestes de l'Hospitalet valoren la figura de la persona que guiarà l'Església Catòlica i destaquen el missatge de pau i unió al seu primer discurs.
Habemus Papam!
Habemus Papam, ja hi ha nou pontífex. És Robert Francesc Prevost, que ha triat el nom de Lleó XIV. Prevost és el primer pontífex nascut als Estats Units en tota la història. També és el primer papa de l'Orde dels Agustinians. Prevost ha sortit al balcó de la plaça de Sant Pere i en el seu primer discurs ha demanat ajuda per aconseguir ponts de pau i aposta per una església missionera i acollidora. Unes paraules molt ben rebudes pels rectors de les parròquies Mare de Déu dels Desemparats i de Santa Eulàlia de Mèrida, que han destacat aquest missatge de pau i unió.
Me ha encantado las claves con que ha pronunciado sus primeras palabras. Un anuncio de paz, de justicia, en clave de diálogo, de encuentro, en clave de vivir el espíritu del Papa Francisco, de ahí la sinodalidad.
La pau, amb les paraules de Jesús ressuscitat, però de seguida dient la pau de Jesús és una pau desarmada i desarmant. Això em va semblar molt, molt interessant, reprenir el fil de l'homilia del cardenal Re en l'enterrament del papa Francesc, que va recollir els elements més importants de cara als polítics.
Josep Maria Romaguera ha assegurat que la unió entre les diferents tendències que existeixen en la jerarquia eclesiàstica és un dels reptes d'aquest nou papa.
Perquè, esclar, és missió del bisbe de Roma precisament la comunió. I, per tant, si hi ha una ruptura, és un fracàs. I, per tant, com combinar les diverses tendències, maneres de veure-ho, això és un repte de cada dia del bisbe de Roma i que quan es fan passos endavant en una línia vol dir que l'altra es queixa.
El papa Lleó XIV ha defensat una església que construeixi i que estigui oberta a rebre tothom amb els braços oberts.
Avui es tanca Fira Gran, el Saló de Gent Gran de Catalunya, que se celebra a la Farga de l'Hospitalet. Un dels actes més destacats ha estat la xerrada entre el cantautor Joan Manuel Serrat i la periodista Rosa Maria Calaf. Tots dos han animat el públic a continuar fent coses malgrat l'edat i prendre's la vida amb humor.
Eso de hacerse viejo es una putada.
Les reflexions sobre la bellesa de Joan Manuel Serrat i Rosa Maria Calaf han estat un dels plats forts de Fira Gran 2025. El cantautor i la periodista han compartit amb el públic com veuen fer-se gran, els canvis al món i la vida als seus 81 i 79 anys. Serrat ha aprofitat l'acte per anunciar que no pensa publicar unes memòries.
Hospitalet de Llobregat, vos sou testimoni. Jo no penso escriure mai les memòries.
Durant la xerrada, els protagonistes han defensat els drets de la gent gran i ha reivindicat el respecte que mereix el col·lectiu. I realment la defensa dels drets de les persones grans no es defensaran sols, perquè els drets mai es defensen sols. O sigui, sempre s'han de reclamar de percepció del concepte de persona gran. No? És a dir, com una càrrega, com una víctima, com una persona vulnerable, feble, és a dir, que no se'ns aprofita, o sigui, se'ns arracona. Tot i no voler caure en el pessimisme, tant Serrat com Calaf han criticat la situació política internacional. El cantautor ha estat especialment contundent contra Donald Trump i Elon Musk, a més d'advertir dels perills que les xarxes socials sense regulació suposen per a la democràcia.
No hi ha cap voluntat de millorar-nos com a espècie ni com a individus. Només hi ha una voluntat d'enriquir-se d'uns senyors determinats que tiren coets i se'n van a la lluna i foten d'autèntiques bestialitats sense importar-los absolutament el que això, i que reclamen en nom de la llibertat poder fotre totes aquestes barbaritats.
Els protagonistes també han fet una crida a seguir fent coses malgrat l'edat i prendre's la vida amb humor. Aprofitant la trobada, un grup de seguidors de Serrat li ha regalat un quadre i un llibre recopilatori de les seves lletres.
La Paz Ciutat de l'Hospitalet ha lliurat els premis Si se puede a la síndica de l'Hospitalet, Mercè García, i a l'activista Pau Teixonera. Un reconeixement al seu compromís amb l'entitat que enguany compleix 10 anys de trajectòria.
És el moment en què la síndica de l'Hospitalet, Mercè García, rebia el premi Si se puede. Un reconeixement amb què la plataforma d'afectats per la hipoteca Ciutat de l'Hospitalet vol agrair el suport rebut des de la sindicatura.
Merche es una persona que siempre está ahí, siempre está apoyándonos. Cualquier problema que tenemos donde las instituciones no llegan, llega a ella. Es una intermediaria, ella denuncia el caso y entonces a través de ahí pues entonces ya las instituciones se empiezan a mover. Pero no solamente eso, ella es una persona superhumana, es una persona empática.
Sobre todo siempre m'han tocat o en parla parte más de familias que tenen infants que es quedaban al carrer y hem vist com des de la sindicatura podien sobretot ajudar en el sentit que és, diguem, el que jo puc fer de que des del servei social se'ls atengués i donés alguna sortida habitacional en aquest cas per les família. Clar, això ja, de fet, hauria de fer-se de forma natural.
La Paz Ciutat de l'Hospitalet també ha premiat l'activista Pau Teixonera per la seva col·laboració amb les campanyes de l'entitat.
Els hem ajudat sempre que hem pogut, des de la Fundació Inceptum, des de les associacions que hem pogut participar i personalment. Aportant tot el que podien, el que necessitaven.
Cuando entregábamos juguetes a los niños de la PA, él se encargaba junto a su mujer, Chely, de coger esos juguetes, de limpiarlos, de traerlos, de darles una segunda vida para los niños de la PA. Y en pandemia, pues yo no sé dónde sacaba la comida, pero sacaba comida, leche, y nos lo daba a la gente que lo necesitaba de nuestra PA. Y bueno, también está presente en muchos desahucios con nosotros, pero sobre todo eso, yo digo siempre que es nuestro rey mago.
Enguany, la plataforma celebra el 10è aniversari, una dècada lluitant pel dret a l'habitatge i acompanyant famílies vulnerables, moltes d'elles monoparentals o amb fills amb alguna discapacitat.
Ahora mismo formarán unos cerca de 100 familias, todas familias vulnerables y todas con la hoja de exclusión social acreditada por servicios sociales. Y todos los pisos que ocupan son de un fondo buitre o de un gran tenedor. No aceptamos la ocupación de pisos de particulares.
En aquests 10 anys, la PA Ciutat de l'Hospitalet ha aturat uns 650 desnonaments i ha aconseguit més d'un centenar de lloguers socials.
Avui ha començat el judici contra 5 persones acusada d'un delicte d'homicidi que va succeir a l'Hospitalet el gener del 2023. Segons el fiscal, els fets van originar-se arran d'una discussió en un pis ocupat per unes humitats. La discussió va anar a més i els acusats van atacar la víctima amb un ganivet i un bat de beisbol, la qual cosa li hauria provocat la mort. La fiscalia demana 14 anys de presó per a cada un dels 5 acusats. El grup municipal del Partit Popular ha denunciat la passivitat de l'alcalde David Quirós per no prioritzar la construcció del nou Hospital General de l'Hospitalet. Els populars asseguren que és una reivindicació històrica i que l'actual centre està en mal estat, amb infraestructura deficient i presència d'amiant. També critiquen que el projecte del nou clínic no estarà enllestit fins al 2035 i reclamen valentia a l'alcalde per defensar els interessos dels veïns, especialment de la zona del Samuntà, que actualment han de desplaçar-se fins a l'Hospital Moisès Broggi per ser atesos.
Necesita urgentemente una adecuación y una mejora, una rehabilitación, y además queremos recordar que el techo es de amianto, con lo cual estamos poniendo en peligro no solamente a los pacientes, que no es poco, sino también a los profesionales sanitarios que aquí trabajan. Por tanto, desde el Partido Popular pedimos al alcalde David Quirós coraje, queremos que defienda los intereses de la ciudad Hospitalet, en este caso de los vecinos de la zona del Samuntà, puesto que la ciudad Hospitalet se merece tener dos hospitales de referencia, uno el Hospital de Bellvitge, pero otro la ciudad Hospitalet de la zona norte.
Aquests dies estem fent entrevistes als diferents portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de l'Hospitalet i avui és el torn del portaveu del grup municipal de Vox, Francisco González. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb l'entrevista. Ara, a finals de maig, es compleixen 2 anys de les darreres eleccions municipals. Vox va entrar per primera vegada al consistori amb força, amb 3 regidors. Un cop ha passat aquest temps, quin balanç en feu d'aquesta etapa al consistori i també d'aquest mandat que ha arribat al seu equador?
Bueno, durante estos 2 años nosotros hemos querido dar voz, evidentemente, a la parte de los vecinos de Hospitalet que nos dieron su apoyo en las elecciones, pero también hemos querido ser la voz de todos los vecinos de Hospitalet, promoviendo siempre medidas que pensamos que van en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Esa ha sido siempre nuestra actitud. Pensamos que, como concejales, representamos a la totalidad de los vecinos de Hospitalet y esa ha sido siempre nuestro propósito, ¿no? Buscar siempre el mayor bien para la ciudad. En cuanto al gobierno, pues bueno, creo que ha sido un claro continuismo en la primera etapa con Núria Marín, por razones evidentes, era el mismo equipo directivo, y en esta segunda etapa con David Quirós al frente de la alcaldía, pues sí que ha habido algunos cambios de estilo, porque cada persona tiene su estilo. Evidentemente David Quirós tiene un estilo personal bastante diferente al de Núria Marín, pero en el fondo, como hemos dicho siempre, no pensamos que sea un nuevo equipo, como pretenden vendernos. Al fin y al cabo, el grueso, el núcleo del equipo del PSC ya estaba en el anterior mandato. Los que ahora están ocupando alcaldía y tenencias de alcaldía ya estaba en la Junta de Gobierno con Núria Marín, entonces esta estrategia comercial de querernos vender que es un nuevo equipo, un nuevo gobierno, no es un nuevo gobierno, es continuidad del que ya teníamos antes, es más PSC, y de hecho los resultados se está viendo. Yo no creo que la ciudadanía esté percibiendo grandes cambios en la ciudad con este falso nuevo equipo.
En aquests gairebé 2 anys de mandat s'ha fet el que es diu com cordó sanitari a Vox, no? Les forces de socialistes, Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa i Comuns sempre han votat en el consistori en contra de les mocions que presentava Vox i fins i tot tan sols n'hi han contestat. Sempre han votat ja directament No. Com afronta la seva formació política un mandat on sap que en els pròxims 2 anys no s'aprovarà cap moció, que crec que només es va aprovar una moció, no?, en aquest mandat. Bueno,
en primer lugar, no es un cordón sanitario, es un cordón claramente antidemocrático, porque están marginando a una fuerza política que está legítimamente en las instituciones, que representa un 10% en su día de la población de Hospitalet. Yo creo que ahora sería, si hubiese nuevas elecciones, sería un porcentaje bastante mayor, no me cabe duda. Y, por lo tanto, yo lo califico de cordón antidemocrático, no de cordón sanitario. Allí nadie está enfermo, que yo sepa. Es una metáfora muy desafortunada, porque, claro, es la jerga política de la izquierda y el separatismo, que lo que pretende transmitir es que nosotros tenemos alguna infección o algo así, contagioso, ¿no?
Sí, pero es una denominación histórica.
Puede ser, pero me parece muy desafortunada. Es un cordón claramente antidemocrático. Tampoco es cierto que no se nos haya aprobado nunca ninguna moción. Creo que se aprobaron 2 con la anterior alcaldesa, también hay que decirlo, con David Quirós. Parece que se ha recrudecido este aislamiento frente a Vox. Me parece lamentable porque, por ejemplo, en el último pleno trajimos 2 mociones cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Una se refería al grupo de personas con trastornos del espectro del autismo y de otras neurodivergencias, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y demás, y se proponía una serie de medidas que carecían por completo de contenido político. Eran medidas muy prácticas y que, diré más, esta moción relativa a adoptar medidas para facilitar la vida de las personas con trastornos del espectro del autismo y de sus familias, se presentó también en Viladecans, muy similar, no exactamente la nuestra, porque se adapta a las características de Hospitalet, pero la batería de medidas era muy similar. En Viladecans se aprobó con el voto a favor de Esquerra Republicana de Cataluña, lo cual demuestra que también hay distintas actitudes dentro de un mismo partido entre equipos. Aquí, por desgracia, pues hay varios grupos municipales que son especialmente sectarios y que no ven que una propuesta de ese tipo es beneficiosa para la población y que no tiene ninguna racionalidad votarla en contra. Presentamos también otra moción que básicamente consistía en pedir que desde la Oficina Municipal de la Habitatge, de la Vivienda, se estableciese un servicio de asesoramiento a las comunidades de propietarios para facilitar los trámites de las obras de adaptación de las comunidades de propietarios para hacerlas accesibles a personas con movilidad limitada. También se nos votó en contra. ¿Eso es razonable? Sinceramente, a mí me parece que no. Primero, no es un cordón sanitario, es antidemocrático y les está llevando a adoptar actitudes que van en contra de los vecinos.
Uh-huh. En canvi, en altres aspectes, l'oposició es junta votant el mateix. En el darrer ple es va donar la situació que això, tots els partits de l'oposició van votar en contra d'un dictamen per aprovar la construcció d'un hotel i va quedar a la taula només amb el vot dels socialistes. Creu que això és una senyal que aquest acord entre PSC i Comuns no és gaire ferm, o com ho valora aquesta situació?
No lo sé, eso debería preguntárselo a los portavoces de PSC y Comuns. Yo no sé qué negociaciones llevan ellos a cabo. Es evidente que hay puntos en los que no llegan a acuerdo. Y sobre todo, es evidente que el PSC no está en mayoría y no es consciente de ello. Siguen con la mentalidad de cuando tenían mayoría absoluta. No negocian nada, por lo menos con nosotros prácticamente no negocian nada. Y la prueba es lo que he explicado antes, que votan en contra de propuestas nuestras, que no tienen ningún calado político. Como digo, en este último pleno no presentamos ninguna moción con contenido político. Nos limitamos a estas 2 y la votaron en contra. Por lo tanto, eso demuestra que no tienen ninguna cintura y ninguna capacidad de negociación. Evidentemente no hubo ningún pacto de los grupos de la oposición para votar conjuntamente en contra de esta propuesta de construir un nuevo hotel. Porque nuestras posiciones políticas son muy distantes. Yo no llegué a ningún acuerdo con Comuns, sí, claro.
Va a coincidir.
Pero todos coincidimos en que no era una buena idea para la ciudad. Y evidentemente, el PSC no fue capaz de convencer a ningún grupo de la oposición.
Doncs avancem perquè ens queden pocs minuts d'entrevista. Parlem ara de seguretat, que és un dels temes estrella el que parla bastant Vox. A la darrera Junta Local de Seguretat es van donar a conèixer les dades de fets delictius que han pujat a la ciutat un 6,4%. Com valora Vox aquestes dades?
Muy negativamente, está claro. No, los datos ya los conocíamos por las estadísticas del Ministerio del Interior que ya se habían publicado. Y hay datos que son escandalosos. Yo siempre incido en la cifra de la violencia sexual, que se supone que es una de las banderas de la izquierda que actualmente está en el gobierno, tanto en España como en Hospitalet, como en el gobierno de la Generalitat. ¿Cómo puede ser que después de 7 años gobernando y con sus maravillosas medidas en defensa de la mujer, veamos que lo que ha sucedido en los últimos 5 años es que el número de violaciones en Hospitalet ha crecido un 309%. Algo no estarán haciendo bien. Sus políticas evidentemente no están funcionando. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra valoración? Pues evidentemente muy negativa. Ahora mismo el alcalde Quirós está haciendo un desfile en intervenciones policiales. Sinceramente, no creemos que sea el papel del alcalde. El alcalde no tiene ninguna necesidad de... Ya sé que hay alcaldes que lo hacen, les gusta ese teatro, alcaldes de otras poblaciones cercanas y de otras fuerzas políticas. Me parece lamentable que el señor Quirós se dedique a imitar a otros alcaldes que están ahí en Del Besós.
Sí, ¿no? Albiol, ¿no?
Albiol, haciendo albioladas, acompañando a la policía. Pues la policía tiene que tener plena autoridad y pleno respaldo de las instituciones públicas y políticas para llevar a cabo su actividad, y evidentemente después eso tiene que tener un traslado en la legislación penal que permita a los jueces castigar debidamente a las personas que cometen delitos, ¿no? Que, como todos sabemos, en un gran número de delitos leves, pese a ser multi reincidentes, entran por una puerta y salen por la otra y acumulan 50, 60 antecedentes penales y seguimos así.
Doncs Francisco González, portaveu del grup municipal de Vox. Ja hem acabat el temps de l'entrevista. Ja continuarem a una altra ocasió i gràcies per explicar les vostres idees polítiques.
Gràcies a vosaltres.
Doncs continuem a l'informatiu. Més de 1.200 alumnes de secundària han compartit amb els joves ambaixadors els seus dubtes i pors sobre l'elecció d'un itinerari formatiu. L'oficina jove de l'Hospitalet els ha fet un reconeixement per la seva tasca com a orientadors.
Els joves ambaixadors de l'Institut Provençana han rebut un reconeixement per haver participat activament en el projecte Connecta Futur.
Cuando me cogieron como embajador no me lo esperaba, porque yo era una persona que no estaba preparado para qué hacer después de la ESO, y pues me gustó la experiencia porque pude ayudar a compañeros míos anteriores a guiarse un poquito más por el camino.
Els ambaixadors són alumnes que estan a punt de finalitzar la seva etapa formativa i que volen compartir la seva experiència, sobretot pel que fa a la presa de decisions amb els estudiants més joves.
Mucha confusión, mucho temor, de no saber qué es lo que quieren de verdad y equivocarse, que es lo que temen todos. Y de verdad no está mal, pero hemos hecho entender que no tienen que tener miedo.
Yo, para mí, no sabía qué escoger y estaba perdido. Volví a hacer un bachillerat, pero me he apuntado una mica tard y he buscado una mica y he trobat aquest grau, y com que jo m'agradaria ser un arquitecte, pues m'interessa un montón entrar en el món de la construcció i aprendre coses de la base per anar mica a mica i arribar on vull arribar.
Va ser super engrescador en els alumnes visitants que venien de quart de l'ESO, perquè van explicar la seva experiència des de les seves paraules, el que feien, les dubtes, les pors que tenien abans de decidir en quart de l'ESO, les petites errades que també van fer i com després això també tenir errors també encoratja, no? També empodera.
L'experiència dels joves ambaixadors del Provençana ha arribat a altres alumnes de 16 centres educatius de la ciutat.
Hem arribat amb aquest Connecta Futur a 1.200 joves de la ciutat, per tant estem parlant de molts joves i també doncs, fomentar que aquests joves ambaixadors doncs, se sentin, com diem molt des de l'oficina jove, des de la regidoria de joventut, doncs, influències reals del dia a dia, no? I que parlin doncs, de veritat de les necessitats i oportunitats, que és molt important, dels joves de la ciutat.
L'acte de reconeixement va cloure amb un espectacle d'improvisació teatral a càrrec d'ImproShow i els ambaixadors van rebre formació sobre la xarxa professional en línia més gran del món.
Després de dues representacions per a centres escolars, demà s'estrena al Teatre Joventut El Fantasma de l'Òpera, el nou espectacle del Centre de Dansa de Catalunya.
El Teatre Joventut s'ha transformat en l'Òpera de París, on una presència enigmàtica fa que hi passin fets sense explicació. El Fantasma de l'Òpera arriba a l'Hospitalet de la mà del Centre de Dansa de Catalunya. Una adaptació del clàssic literari que s'inspira en la primera versió cinematogràfica estrenada ara fa 100 anys.
Aquest any hem decidit, ja que fa 100 anys de la pel·lícula muda del Fantasma de l'Òpera, doncs de fer una versió de dansa, utilitzant totes les músiques que s'han utilitzat a les versions diferents de la pel·lícula. Ens hem basat en una mica en la temàtica de la pel·lícula, també tota aquesta gesticulació que hi ha a la pel·lícula muda, que hem trobat molt interessant de transformar-la en dansa, i hem fet tota la coreografia nova.
Sí que hem fet algun canvi, que sigui en el llibre o la pel·lícula o el musical, la protagonista és una cantant d'òpera. Aquí el que hem fet és extrapolar-ho i convertir-la en una ballarina, sí? Perquè tingués més sentit l'espectacle de dansa.
Una ballarina que ben aviat capta l'atenció del fantasma, que és, en realitat, un home desfigurat que viu a les profunditats de l'òpera. Un punt de partida per una història on no hi falta l'intriga, els triangles amorosos i fins i tot els assassinats.
Compartim el personatge, que és el rol de la Christine Dae.
És una ballarina que és contractada per l'Òpera de París. Sentim com les veus del fantasma, que ens dona correccions i ens ajuda a millorar, i aconseguim ballar com a principals a l'òpera.
Jo sóc el fantasma de l'òpera i ajudo la Cristina a convertir-se en la primera ballarina de l'òpera i estic molt enamorat d'ella.
Represento Raúl, que és com l'interès romàntic de Cristina quan entra a la companyia i ja es troba amb ell, ja s'enamoren.
Un muntatge que per primera vegada porten a l'escenari els alumnes del Centre de Dansa de Catalunya. Una trentena de nois i noies d'entre 11 i 20 anys que es formen en ballet clàssic en aquesta escola de dansa amb seu a l'Hospitalet.
Tens els més joves, no? Tens 11-12 anys que s'estan ben bé en preparació, però també tens, ja ho veureu, els personatges principals, doncs ballarins que estan a punt d'entrar al món professional, que potser sigui l'última oportunitat de poder gaudir d'ells aquí a casa, perquè tristament se n'hauran d'anar a l'estranger i hauran de ballar fora.
El Fantasma de l'Òpera es representarà al Teatre Joventut aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
L'OSPI es juga entre els play-offs en una darrera jornada on haurà d'estar atents al que passa a altres camps. Primer, els riberencs hauran de fer els deures i guanyar dissabte a la tarda el Sant Cristóbal a casa i després esperar que punxin Badalona i Tona. Serà una jornada unificada on els de Jaume Delgado s'aferren a que els resultats els hi siguin favorables.
A l'OSPI només li queda una última bala per jugar el play-off d'ascens a Segona Federació. L'empat de la darrera jornada dels riberencs els deixa molt poques opcions de cara a l'últim maig de la temporada contra el Sant Cristóbal, però això no ofega l'esperança dels de Jaume Delgado.
Nosaltres afrontem el partit amb l'obligació de guanyar. Al final el que depèn de nosaltres i el que podem controlar és guanyar el partit, últim partit a casa o possible últim partit a casa i anem a les opcions que tenim. Sí, és veritat que és una situació complicada, són dos rivals que tenen que punxar, però nosaltres fem el nostre treball. Després, en el futbol pot passar qualsevol cosa, però el que podem controlar nosaltres, que no sigui per culpa nostra, no?
La primera condició perquè l'OSPI arribi a posicions de play-off és que guanyi contra el Sant Cristóbal. Si ho aconsegueix, haurà d'esperar que el Tona no sumi els 3 punts i que el Badalona perdi. El repte no acaba aquí, ja que l'OSPI ha de recuperar una diferència de 2 gols a l'averaix general amb els badalonins. El Sant Cristóbal també arriba amb la seva lluita particular per evitar un possible descens compensat i a la primera volta ja va golejar els hospitalencs.
Al final, el Sant Cristóbal és un rival molt dur. ja es coneixem, no? I és un rival que competeix molt bé, que està en una situació amb dos o tres equips més, ja us vindrà aquí a fer el seu partit. I nosaltres tenim que fer el nostre treball i intentar pues, ser protagonistes, intentar atacar, que és l'única que ens val a nosaltres.
Des del club fan una crida a tota l'afició per omplir l'estadi municipal. Demà es podrà seguir la jornada unificada d'Infart a partir de les 6 de la tarda.
Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació electdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.